el davantal a només 5 dies que la torxa olímpica arribi a França, dimecres de la setmana que ve, i quan queden 2 mesos i mig perquè arrenquin els Jocs Olímpics de París, la gran preocupació dels organitzadors és la seguretat. La capital de França es blindarà, ja fa mesos que ho està fent, amb, inevitablement, l'alerta màxima per terrorisme com a taló de fons. El conflicte al Pròxim Orient i les últimes amenaces bombades des del jihadisme han fet augmentar la preocupació per un possible atemptat terrorista. Per fer-hi front i reduir el risc tant com sigui possible, les autoritats franceses han teixit un dispositiu de seguretat sense cap precedent als veïns de dalt. Per parlar d'això, però també de molts altres temes, ara el repassarem d'aquí a 2 hores mal comptades al món RAC1, una persona que pràcticament no fa declaracions. És molt complicat que doni entrevistes. De fet, la d'avui és l'última que haurà de donar abans dels Jocs Olímpics. Sobre les 10 del matí, com dèiem, parlem amb Thomas Bach, el president del Comitè Olímpic Internacional, en una conversa que vam gravar ahir des de la seu del Comitè Olímpic Internacional, des de la War Room de tot plegat, que és precisament a Lausana. És molt interessant escoltar tot el que té a dir. De fet, París continua rumoreant la possibilitat de canviar el lloc de la cerimònia d'inauguració per motius de seguretat. Fa uns dies, jo no ho crec, el president francès Emmanuel Macron explicava que ja pensen en alternatives a la desfilada del riu pel Sena, que havia anunciat per donar la benvinguda als 10.000 atletes que participaran en aquests Jocs Olímpics.
On fera una anàlisi en temps real i donc on a
farem una anàlisi en temps real. Tenim una cerimònia preparada que està limitada a Trocadero. Per tant, no baixaríem al Sena. O també es podria anar a l'estat de France a fer la cerimònia com s'ha fet de manera clàssica.
Dans le stade de France.
Sí, de clar, ho deia, recordem, tot això ho deia Emmanuel Macron. Estem parlant de, amb el dubte encara, de saber si tiraran davant o no tiraran davant aquesta cerimònia d'inauguració, si al voltant del Sena, o hauran de fer-ho en lloc tancat, com podria ser, per exemple, l'estadi de Sant Denis. A veure què en diu Thomas Bach sobre aquesta possibilitat. També li preguntarem sobre si es respectarà la treva olímpica, què passa amb els atletes transgènere o amb els esportistes russos i bielorussos. Si té comparativa amb la participació d'Israel, o si Barcelona algun dia podria tornar a acollir uns altres Jocs Olímpics, siguin d'hivern o fins i tot d'estiu. També entrevistarem el conseller principal del president del Comitè Olímpic Internacional. És un català que es diu Pere Miró, segurament el català més universal que tenim viu en aquests moments, perquè es fa una idea, Pere Miró és l'encarregat de negociar directament cara a cara amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, i acompanyar directament el president Bach en els seus viatges. Tot plegat poques hores després que el Comitè Internacional Olímpic hagi presentat l'equip de refugiats que competirà aquest estiu. El formen 36 esportistes d'11 països diferents i és el més nombrós de tota la història. La majoria són procedents de l'Iran, però també n'hi ha de l'Afganistan, de Cuba o de Síria. Competiran en 12 disciplines diferents, des de l'atletisme fins a arts marcials com el taekwondo o el judo. Serà el tercer cop que es munta un equip d'aquestes característiques per uns Jocs, el d'aquest any, però triplica la xifra del primer equip a Rio, l'any 2016. A més, per primera vegada, l'equip es representarà amb un emblema propi que consistirà en un grapat de fletxes apuntant a un cor que estarà situat al centre. Les fletxes volen simbolitzar el recorregut dels refugiats i les diferents destinacions, i el cor, el sentiment de pertinença a casa. Aquests Jocs Olímpics s'allargaran fins l'11 d'agost. Precisament, Pere Miró també és responsable d'aquest equip de refugiats i va ser l'encarregat de tenir la idea i de tirar-la endavant. Per cert, que la delegació olímpica espanyola tindrà cançó. Qui la cantarà? Doncs de moment s'ha de dir que es titula La gravedat i l'han fet els finalistes de l'última edició d'OT. Escoltarem per primer cop dimarts que ve en un acte a la seu del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid amb Pol Zin, Nayara, Ruslana, Juanjo, Lucas i Martín. Però abans dels Jocs Olímpics de París, la setmana que ve a Malmo, a Suècia, se celebra un altre esdeveniment internacional en què també preocupa, i molt, la seguretat. Estem parlant del Festival d'Eurovisió. La polèmica per la participació d'Israel en plena guerra al Pròxim Orient ha fet que extremin les preocupacions tant l'organització com el mateix govern d'Israel. En té tots els detalls que serà l'enviat especial de RAC1 a Malmo, a Suècia, Jordi Ramos.
Les autoritats de la ciutat asseguren que la seguretat és una prioritat i que han estat molt pendents. De fet, ja han explicat algunes de les mesures que posaran en marxa per garantir la de tots els visitants. Per exemple, no es podran entrar motxilles als espais dedicats al festival i també hi haurà diversos controls policials. A més, preveuen un dispositiu especial per les manifestacions previstes d'activistes pro-palestins que podrien provocar disturbis. En aquest sentit, s'han convocat diverses accions i s'espera l'arribada de 35.000 persones només per participar en el boicot al festival. D'altra banda, en les últimes hores, el govern de Tel Aviv ha llançat una alerta als ciutadans del país que viatgen a Malmo. Asseguren que en un festival com aquest el risc d'atemptats islamistes és elevat. Diuen que Suècia ha estat el centre de protestes antisemites i contràries a Israel i ho associen al gran nombre d'immigració musulmana que hi ha. A més, l'exèrcit d'Israel també ha dit que donarà instruccions als ciutadans en cas que visquin una situació d'emergència. Ho faran a través d'una aplicació mòbil que tradicionalment s'utilitza al país hebreu per respondre a atacs amb coets i gestionar accidents com ara terratrèmols.
Doncs bé, si tot plegat no fos suficient, ha hagut d'aparèixer l'equació Donald Trump. Què ha fet Donald Trump? Doncs ha esclafat el pastís amb la cirereta. L'expresident dels Estats Units acusa les grans ciutats d'Europa d'haver obert la porta al terrorisme jihadista perquè no han barrat el pas a la immigració.
Veieu què passa quan Europa obre les seves portes al jihadisme? Mireu París, mireu Londres, són irreconeixibles. Probablement tindré problemes amb els col·legues europeus per dir això, però sabeu què? No tinc res en contra de la seva cultura i la seva tradició, però no permetré que això passi aquí, als Estats Units.
Ho deia en un acte de campanya per les eleccions presidencials del novembre i enmig de l'onada de protestes als estudiants de diferents universitats nord-americanes pel setge d'Israel a la Franja de Gaza. Unes protestes molt multitudinàries que estan posant l'actual president Joe Biden contra les cordes. Els aldarulls no donen treva i tampoc els desallotjaments ni les detencions. Des que van començar fa 15 dies, la policia nord-americana ha arrestat ja a tots els Estats Units més de 2.000 estudiants. Els joves exigeixen al govern de Biden i als centres que trenquin els llaços i les relacions amb Israel. La Casa Blanca intenta fer una crida a la calma. Biden demana als joves que deixin de banda qualsevol tipus de violència.
Hi ha el dret de protestar, però no el dret a generar caos, ni als campus ni a tots els Estats Units. No hi ha d'haver espai per l'antisemitisme. No hi ha espai pels discursos d'odi ni per la violència, sigui antisemitisme o islamofòbia. Als Estats Units no hi ha espai pel racisme.
Tot i això, les seves paraules no han convençat gens ni mica als estudiants, que continuen clarament distanciats dels seus mestres. De fet, en tot aquest context, l'equip de Biden va creixent la gran preocupació per una possible abstenció dels més joves pro-palestins a les eleccions del pròxim mes de novembre als Estats Units. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Martí O.
Les últimes manifestacions a la Universitat de Portland, a l'estat d'Oregon, han acabat amb almenys 22 detinguts, que se sumen als més de 200 de la de Califòrnia, a Los Angeles, que va demanar l'intervenció de la policia. Els antidisturbis utilitzen bales de goma i gas lacrimogen i les detencions només solen durar unes hores perquè s'acusa els joves de delictes menors. Malgrat els desallotjaments, els estudiants no afluixen i en molts casos tornen als campus per seguir la protesta. A Filadèlfia, la Universitat de Pennsilvània ha demanat reforç policial després d'una setmana de mobilitzacions. Però la pressió també dona els seus fruits. Una universitat de Nova Jersey ha arribat a un acord amb els manifestants i ha acceptat crear un departament d'estudis de l'Orient Mitjà i admetre a 10 joves palestins desplaçats, entre d'altres mesures.
I alguns països europeus també segueixen amb preocupació les protestes a les universitats dels Estats Units i temen que aquest moviment de protesta pugui saltar l'oceà. És el cas de països com el Regne Unit o França, molt alineats amb el govern de Benjamin Netanyahu. El jutge Manuel García Castellón estava al cas de les maniobres de les clavegueres de l'Estat contra l'entorn de Pedro Sánchez des de feia 2 anys. I amb prou feines va fer res per investigar-ho. Llegim a La Vanguardia i al País que el magistrat de l'Audiència Nacional va rebre el juny del 2022 les cintes que demostraven que l'excúpula del Ministeri d'Interior del govern de Mariano Rajoy havia ordenat espiar el pare de Begoña Gómez, és a dir, el sogre de Pedro Sánchez, tot plegat amb l'objectiu de matar-lo políticament en el moment en què el van escollir secretari general del PSOE l'any 2014. La denúncia la va presentar un empresari, que es diu Javier Pérez Dulcet, que a més va aportar una memòria USB amb converses enregistrades entre l'excomissari Villarejo i l'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez. Doncs bé, des que el 2022 li van arribar aquests documents fins ara, que s'ha aixecat el secret, el jutge de l'Audiència Nacional no ha ordenat pràcticament cap actuació per indagar en la causa. L'únic que ha fet ha estat demanar que es transcrivissin tots aquests enregistraments. Ara, però, el PSOE i el mateix president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, s'han personat a l'Audiència Nacional per què s'imputi tant Francisco Martínez com el comissari Villarejo. Per cert, que a les últimes hores al president espanyol li han pregut noves crítiques per la seva voluntat d'acabar amb les fake news i la defamació als mitjans de comunicació. Una d'elles d'un habitual, l'històric socialista Alfonso Guerra, que en una entrevista al diari britànic The Times ha assegurat que Pedro Sánchez és cada vegada més autòcrata i que està acabant la seva pròpia tomba. Qui també ha carregat contra Pedro Sánchez han estat algunes associacions de premsa espanyoles. La Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya li exigeix que deixi de banda, d'una vegada per totes, els atacs als mitjans de comunicació i als periodistes per silenciar qualsevol veu que pugui ser crítica. Pedro Sánchez va rebre un autèntic bany de masses en el primer míting a Catalunya per donar suport a Salvador Illa.
Diari de campanya. Dia 8.
Va ser ahir al vespre al pavelló Sant Boi de Llobregat davant 2.000 persones. Un miler més el va haver de seguir des de fora amb pantalles gegants perquè el recinte es va quedar molt, molt, molt petit. Després de tot l'enrenou pels 5 dies d'aïllament, el president del govern d'Espanya va insistir perquè val la pena continuar endavant.
Merece toda la pena trabajar para que Salvador Illa abra una nueva etapa en Cataluña de convivencia, de estabilidad y de avance frente a tanta parálisis y confrontación. Así que sí, lo tengo claro, no solamente merece la pena, sino que me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijó y de Abascal.
Salvador Illa ja va advertir l'independentisme que el dia 12 de maig estaria qui governa a Catalunya i no qui posa les coses més difícils al govern espanyol, Sílvia Solanes.
A ritme de Seguiremos de Macaco i Manolo García van tras Pedro Sánchez al costat d'Illa i Lluís Amoret, un Sánchez aclamat així quan el va presentar l'alcaldessa de Sant Boi.
Compañero Pedro Sánchez, bienvenido a Sant Boi, bienvenido al Baix Llobregat, bienvenido a Catalunya.
Agraïments al suport d'aquests dies, missatges de per què val la pena seguir i dur, molt dur, contra la dreta i l'extrema dreta.
Lo sintetizó bien el ideólogo de la derecha y la ultraderecha, José María Aznar, que dijo aquello de quien pueda hacer, que haga. Bueno, pues la democracia puede más que el fango y los votos más que los bulos. Así que hagamos que el próximo 12 de mayo gane la democracia.
El protagonisme se'l va endur Sánchez, però ella no es va quedar curt amb aquestes paraules a l'independentisme.
No elegimos quién va a poner las cosas más difíciles al gobierno de España. Elegimos quién va a gobernar Cataluña los próximos 4 años. Que para lo primero vale cualquiera y para lo segundo ya sabemos que algunos no valen.
Sánchez tornarà demà a Montmeló.
Ahir també va venir a Catalunya la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Segons va avançar el Nacional i ha pogut confirmar RAC1, va anar a PortAventura amb la seva filla. Allà els van fer una visita privada per les instal·lacions d'aquest parc. És un quart i un minut de 9 del matí. Les últimes hores també hem tingut el primer debat televisat d'aquesta campanya i la veritat és que no ens ha tret de gaire dubtes. A 9 dies per les eleccions encara es mantenen les incògnites sobre les intencions de pactes que hi ha entre partits. A Televisió Espanyola els candidats no van sortir del guió previst, es van centrar en els pactes i van fer evident que no hi ha res clar. Molts partits van preguntar a Salvador Illa amb quinta intenció de buscar acords, però el candidat del PSC no es va mullar. Es va limitar a tornar a la pilota, diu que es presentarà a la investidura i va preguntar a la resta si el bloquejaran, cosa que va emprenyar el president aragonès.
Jo em presentaré a l'investidura per president de la Generalitat de Catalunya. Vostès bloquejaran la meva investidura? Jo els dic què faré jo. Diguin què faran vostès.
Bueno, primer hem de parlar als ciutadans el 12 de maig.
Oi tant.
Deixem una mica. Hauríem de tenir més respecte per les urnes. I, per tant, la ciutadania votarà i es pronunciarà el 12 de maig.
Això deia Pere Aragonès, la resposta que li feia a... concretament el Salvador Illa, això mentre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana competien, entre d'altres, per abanderar la negociació amb l'Estat i l'estratègia per aconseguir la independència.
Gràcies, Junts, per rectificar. Crec que rectificar és de savis, apostar per la negociació. Canviar cada 2 per 3 d'opinió jo crec que visualitza una manca de lideratge i, per tant, escolti'm, el lideratge ja el posarem nosaltres.
Els independentistes, quan hem anat units, hem estat imbatibles i hem fet coses simplement excepcionals. Nosaltres treballarem insubornablement per tornar a recosir aquesta unitat que mai no s'hauria d'haver malbaratat.
Per la seva banda, Pere Aragonès i Jéssica Albiach van deixar clar que no s'ha tancat la ferida dels pressupostos.
La decepció és la que senten els sectors que esperaven els pressupostos d'aquest 2024 i la decepció la senten amb vostès. La senten els sanitaris, els treballadors de residències, el món de la cultura.
Jo crec que el que és una decepció és vincular els serveis socials públics del nostre país, els serveis públics del nostre país, a construir el casino més gran d'Europa.
També hi va haver retrets entre els partits constitucionalistes. Carlos Carrizosa va treure de polleguera Alejandro Fernández del PP.
Y no quiero debatir entrar... con usted.
No, pues menos mal que no quiere debatir
no
conmigo si lleva todo el debate atacándome.
Bueno, bueno, vamos a escuchar.
Yo
a la señora...
sí que sé quién es mi rival. Vamos, el sí, separatismo yo y quienes le sostienen desde la izquierda.
Y aquellos que son condescendientes con el separatismo cuando les interesa llegar a la Moncloa.
Ustedes dos volien anar en coalició, ¿no?
Fierre.
Vaya, vaya, está bien.
Fierre.
I tot plegat amb el representant de Vox, Ignacio Garriga, fent tot el possible per parlar d'immigració i seguretat, fos quin fos el tema de debat. I això feia pujar la mosca al nas, per exemple, de la candidata de la CUP, Laia Estrada.
Quiero preguntarle al señor Aragonés si le parece normal y si va a seguir permitiendo que Cataluña siga siendo la región con más inseguridad de toda España.
Que tots els diners per la policia, senyor Garriga. Tots els diners per la policia, senyor Garriga. Quan tenim la ràtio de policies més alta de tota Europa.
Explique cuál es su modelo.
Tots els diners per la policia, no per l'educació ni per la sanitat, no?
Junts per Catalunya, per cert, es va comprometre a firmar el pacte per garantir que no pensa pactar de cap de les maneres amb Aliança Catalana, com ja han fet la CUP, Esquerra o els Comuns. Què més es va dir en aquest debat? El va seguir en Joel Penya.
El debat va deixar molt obert l'escenari postelectoral. D'una banda, Esquerra i el PSC van deixar la porta oberta a una entesa. Això tot i els dards mutus entre Salvador Illa i Pere Aragonès. Josep Rull, que va representar Junts en el debat, va deixar clar que no pensa pactar amb el PSC i Jéssica Albiach intentava que ell aclarís si pactarà amb Puigdemont.
Salvador, jo és que m'ha semblat que has fet una pirueta espectacular per no aclarir si vols fer govern amb Puigdemont o no. Torna a insistir, és la refundació de Convergència.
No farem president Salvador Illa, perquè justament representa la negació de tot aquest batec tan extraordinàriament poderós.
Tot i això, Ignacio Garriga va donar per fet que Junts i el PSC encaixaran les mans després del 12 de maig.
Si puede, s'abrazarà al senyor Puigdemont para seguir en esa deriva de la decadencia en Catalunya. Y, señoría, Catalunya está mucho peor que hace 10 años.
De la seva banda, Laia Estrada de la CUP sí creu que es pot fer un pacte ampli sobiranista si es comencen a aplicar polítiques més d'esquerres.
Si recuperem aquella filosofia que teníem en la legislatura del 2015 de legislar en favor de la gent en la que l'espai de Junts per Catalunya també formava part, ens podem entendre tant amb Junts per Catalunya com amb Esquerra Republicana com amb les companyes dels Comuns.
I també van tirar-se floretes Salvador Illa i Alejandro Fernández, però van deixar del tot clar que no pactaran pas.
Més enllà dels pactes, Junts per Catalunya i Esquerra es van aliar a l'hora de carregar contra Salvador Illa, però van topar frontalment per la gestió del govern. I també hi va haver dards importants entre els partits de la dreta, Judit Vila.
Un debat que es va centrar sobretot en la lluita pel relat i en qui ha fet més a favor i en contra de l'independentisme. Una de les picabaralles més sonades, la que van tenir Laia Estrada i Josep Rull, que van protagonitzar la cursa de la repressió.
La CUP ha tornat a l'autodeterminació d'una manera abrupta. Benvinguts una altra vegada.
Això sí que no li permeto. L'esquerra independentista no ha abandonat mai els carrers, bàsicament perquè el nostre programa això no és una cursa de repressió.
Xocs també al sector no independentista. Carlos Carrizosa retreia PP i PSC que no tanquin la porta amb pany i forrellat a un acord amb l'independentisme.
Hemos redactado este compromiso por la lealtad que pasamos a todos los partidos que en su programa no llevan la separación de España. No lo ha firmado ni el señor Illa ni el señor Alejandro Fernández. Lo que pasa es que yo entiendo que ellos no lo pueden firmar porque no pueden garantizar nunca que no vaya a haber pactos con el separatismo.
També se les van tenir els exsocis de govern. Junts i Esquerra carreguen l'un contra l'altre per qui ha gestionat millor la Generalitat.
Tot plegat en un debat que va durar dues hores i en què els candidats van posar les coses molt fàcils als moderadors, Gemma Nierga, que intervenia en català, i Xavier Fortes, que ho feia en castellà. Ho va seguir la Laia Framis.
Ha sigut un debat de dues hores dividit en quatre blocs: serveis públics, sistema de finançament, amnistia, pactes i també un minut d'or per cada candidat, una mica menys per Jéssica Albiach, que li han sobrat segons. Pel que fa al debat, en general, poques esbatussades. Manera de vestir: Illa i Aragonès eren els dos únics candidats que portaven corbata, estil presidenciable. Carlos Carrizosa va sorprendre amb pantalons caqui, camisa rosa i americana grisa, i Jéssica Albiach amb unes Converse vermelles a conjunt amb l'americana. El candidat de Ciutadans parlava majoritàriament en castellà, el del PP alternava castellà i català, i Illa va fer servir el castellà en algun moment que s'empipava amb ells. I un lapsus destacat de la nit: Ignacio Garriga sobre la declaració unilateral d'independència.
Claramente se está evidenciando cuáles son las verdaderas preocupaciones de unos y de otros. Es pelearse entre si mesa de negociación, si referéndum, si DIU, pero yo quiero dejar bien claro que la amnistía...
DIU es una otra cosa.
Sí.
En acabar, ningú va donar la mà al candidat de Vox, almenys que es veiés per televisió.
Mentrestant, escoltem ara el comentari que posa la periodista del Nació i col·laboradora del Món a RAC1, Carme Rocamora.
Els dos candidats en corbata, Aragonès i sobretot Illa, han estat els protagonistes d'un debat en què Junts, per l'absència forçada de Puigdemont, ha quedat en un segon pla. No s'ha resolt i així seguirà fins al 12 de maig quins seran els pactes postelectorals, però s'ha baixat el fang de les propostes. El socialista, com també han fet Vox, Ciutadans i el PP, ha optat pel bilingüisme i s'ha erigit en el candidat a la investidura. Hi ha hagut batalla entre Esquerra i Junts per abanderar les negociacions a Madrid i la manera de governar, malgrat fer-ho plegats una dècada. Però tots dos han fet pinça per dir que Illa viu al servei de la Moncloa. El PSC retalla les distàncies entre l'independentisme. El Biac, partidària d'un tripartit, i Estrada, que ha entrat en el cos a cos de la Convergència que representa Rull, no han estat les grans interpel·lades i això ha impedit la seva centralitat. Mentrestant, les dretes s'han donat lliçons de qui és més espanyol. Fernández ha tornat a fer de bon orador. Carrizosa ha exhibit que l'únic que funciona a casa seva són les impressores. I Garriga, tant se val si li preguntes per trens, llengua o sanitat, que parlarà de migració i separatisme.
Mentrestant, des d'Argelers, Carles Puigdemont, que és l'únic candidat que no pot ser presencialment als debats, acusa els socialistes de voler aplicar un 155 de baixa intensitat a Catalunya i demana mobilitzar el vot independentista per evitar-ho, informa Laia Colomer.
Sí, el candidat de Junts alerta que si el PSC s'endú la presidència de la Generalitat, el PSOE governarà Catalunya des de la Moncloa, ho compara amb el 155 de Mariano Rajoy i diu que l'home de negre serà Salvador Illa.
De debò, doneu-nos la força necessària per parar aquest 155 de baixa intensitat que vol aplicar el PSOE i el seu candidat a governador civil, a president de la Generalitat.
I demana mobilitzar el vot independentista, encara que sigui amb una pinça al nas.
Ja ho sé que hi ha molta gent que està enfadada, ja ho sabem, però caram, demanem un petit esforç. Si no volen posar la de Junts, és igual, que votin un partit independentista, però, si us plau, anar a votar, perquè si ens mobilitzem, guanyem. I aquesta és la seva por. Si ens mobilitzem, guanyem.
Per cert, que Puigdemont no descarta ser president amb majoria simple, diu que no negociarà l'abstenció del PSC, però avisa que els socialistes ja sabran què han de fer.
8 i 25, el PP també porta a Catalunya els seus pesos pesants. Alberto Núñez Feijóo farà campanya avui a Girona i a Mataró. Per cert, atenció a la resposta enigmàtica d'Alejandro Fernández quan en una entrevista al Nacional li pregunten per si el PP bloquejarà la llei d'amnistia.
El 16 de maig el Senat retornarà al Congrés la llei d'amnistia perquè pugui aprovar-se definitivament a la Cambra Baixa?
No tinc ni idea.
Això, avui també tornarà a fer campanya a Catalunya Santiago Abascal. El líder de Vox serà a Lleida. En aquesta campanya electoral, els partits estan buscant altres formats que vagin més enllà dels típics mítings per arribar als diferents públics. És el cas d'Instagram, de TikTok, o fins i tot fer un podcast propi. És el que han fet els dos caps de campanya d'Esquerra Republicana, que cada dia critiquen i analitzen el que estan fent la resta de partits polítics. Informa Adrià Santasusagna.
Són Sergi Sabrià i Oriol Durán que cada dia expliquen quina és la proposta que vol comunicar Esquerra, però també ataquen els rivals polítics d'una altra manera, sobretot contra Junts i Carles Puigdemont.
Hi ha una altra foto que és molt guai, que és Convergència i Unió, que és Sánchez llibre de Foment amb Puigdemont. Convergència i Unió.
I Unió.
Han sí, tornat.
Sí. La seva número 2...
1 de maig, dia del treballador. Per tant, avui ho vam dedicar aquest capítol a tots els treballadors que han estat expulsats de Silicon Valley i sobretot a l'Olivia, la nostra empleadora preferida, la senyora que ha cuidat els nens, a la número 2 aquesta que ha fitxat Junts.
O el PSC de Salvador Illa.
Si parles de la B40 i, per tant, de la mobilitat dels anys 80 i dels anys 90, t'estalvies parlar de trens, que és l'única responsabilitat que tenen a Catalunya, que ha de ser el futur dels transports i que funciona com el cul.
El podcast es diu No miris el mòbil i el pengen cada dia al YouTube d'Esquerra.
I cada dia també, ja ho sabeu, desgranem les propostes dels partits polítics sobre un tema de debat dels últims mesos. Avui ens centrem en un dels que ha estat protagonista aquest tram final de la legislatura. És concretament el tema de la seguretat, Cesc.
Després d'una davallada de les dades de delinqüència durant la pandèmia, el percentatge de fets delictius a Catalunya ha tornat a créixer lleugerament els últims dos anys. La majoria de partits demanen un increment d'efectius dels Mossos d'Esquadra, arribar als 22.000 a Esquerra, 570 anuals al PSC, per enfortir la seguretat. Els republicans aposten per desplegar la comissaria virtual i aprofundir en la feminització del cos. Els socialistes posen el focus en la lluita contra les ocupacions i la multireincidència, impulsant expedients d'expulsió de persones reincidents que es trobin en situació irregular. Junts, que també hi havia posat accent en polèmica aquesta legislatura, i passa de puntetes al programa. El partit de Puigdemont vol una nova llei que regeixi la policia catalana, que es garanteixi la presència dels Mossos a tots els organismes i bases de dades internacionals i que es potenciï el català al cos. El PP, Ciutadans i Vox, exigint un enduriment del Codi Penal vinculant-hi la immigració i demanant-ne la deportació, són els més contundents en aquesta matèria. La CUP i els Comuns demanen explícitament que s'acabi amb les identificacions per perfil ètnic i racial.
I també posem, com cada matí, la lupa a quants diners dediquen els partits a la campanya electoral. S'ha mirat els números. Joan Torres.
Qui més diners hi ha gastat és el PSC. S'ha gastat 2,5 milions d'euros. Els socialistes el segueix Esquerra, que s'hi ha deixat 1,7 milions, i després venen Junts i el PP. Tots dos partits faran una despesa d'1,6 milions en aquesta campanya. Vox es gastarà 1,2 milions i després ja venen els Comuns, que hi destinen 600.000 euros, i la CUP amb 400.000. Ciutadans no n'ha volgut donar xifres. Aquests diners provenen en bona part de subvencions que els partits reben en funció dels resultats que han obtingut en les eleccions anteriors i de fons propis que tenen. En total, els partits destinaran uns 10 milions d'euros a la campanya. Aquí s'inclouen les despeses de propaganda i les butlletes que s'envien a les cases, els cartells, els mítings o la logística, entre altres. Qui més ha disparat la seva despesa respecte ara fa 3 anys és el PP. L'ha doblat afegint-hi 800.000 euros. El PSC també hi destina molts més diners, 500.000 més. Esquerra, Junts i els Comuns fan servir pràcticament els mateixos i Vox i la CUP una mica menys.
I, com cada dia, hem preparat un qüestionari de preguntes curtes per conèixer una mica millor els candidats. Avui parlem amb el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa.
Carlos, on vius i amb qui?
Visc sol i a l'Eixample de Barcelona.
Quin llibre t'han regalat per Sant Jordi?
A mi, ninguno.
I quin t'has comprat?
Pues m'he comprado dos. El poder de la influencia, de una politóloga que se llamaba Verónica Fumanal, y otro de Sergio Fidalgo sobre el procés.
Quina va ser la teva primera feina cobrant?
Vaig fer d'impressor, quan era jove, al taller del meu pare.
Algú ve a sopar a casa teva, què li cuines?
Cuino poc, i és més fàcil que demani comida para llevar, un globo japonés.
Quins idiomes parles?
Català, castellà i em defenso en anglès.
Un programa de RAC1?
El món a RAC1.
Sèrie preferida?
Tokyo Vice, ahora, pero la mejor, Breaking Bad.
La Societat de la Neu o Alcarràs?
Em va agradar més la Societat de la Neu.
Barça, Girona o Espanyol?
Soc del Barça, no practicante, soy del Barça no practicante.
Tria un altre candidat per passar una nit de dissabte.
Un candidat, vaya rollo.
Tria un candidat per anar a fer esport?
Potser hauria de buscar un que no sigui esportista com jo.
I algun candidat per anar a veure una obra de teatre?
De teatre? Iria con Sánchez, aunque no sea candidato, después de la que ha liado.
On faràs vacances aquest estiu?
No ho tinc decidit.
I una cançó que t'hagi atrapat últimament?
Mira, no et diré una cançó, et diré música soul, Etta James, o també el disc del madrileño de C. Tangana.
Dios, de tota la campanya, escoltem el comentari que posa el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador del Món a RAC1, Enric Sierra.
La proposta d'un govern transversal va irrompre ahir a la campanya electoral i tothom es va posar molt nerviós. Salvador Illa no va descobrir la sopa d'all quan va dir que si guanya les eleccions ho faria en minoria i necessitarà triar amb qui pactar. Per això no es va tancar cap porta excepte la de la dreta i l'extrema dreta. Les paraules d'Illa van deixar la pilota a la teulada de Junts, qui es va expulsar de seguida la llufa de sobre i va assenyalar a Esquerra que fes el mateix i que digui que no serà la crossa del PSC. Està clar que ni Junts ni Esquerra volen descobrir les seves cartes, perquè si ho fan provocarien un desplaçament del vot i podrien sortir escaldats. En canvi, els electors agrairien aquesta claredat perquè els ajudaria a l'hora de decidir a qui voten. Tot i que això tampoc és cap garantia, perquè estem massa acostumats a veure que una cosa és el que es diu en campanya i l'altra l'endemà de les eleccions.
Gràcies, Enric. Falten 9 dies per les eleccions al Parlament de Catalunya. Les 8:31 minuts hi ha vida més enllà de les eleccions. Atenció a aquest nou capítol del Planeta dels Simis. A València, nova polèmica amb una regidora de Vox a l'Ajuntament. Es diu Cecília Herrero i a Twitter ha arribat a publicar coses tan moderades com tanta reconquista per acabar pagándoles la invasión a los moros. Angá Guachita. No son migrantes, ni inmigrantes, son invasores. Unga, unga. ¡Oh, asco! Son salvajes, fuera África de la Europa civilizada. Evidentment, Compromís ha portat els missatges a la Fiscalia. La mateixa regidora, per cert, també va dir-li «Torna-te'n a casa», literal, a Serinyen Baier. diputat de Podem a l'Assemblea de Madrid a través de les xarxes socials. Aquesta dona, Cecília Herrero, es defensa i diu que tot això no és racisme, sinó justícia. Com una cabra. Per cert, que les Nacions Unides carreguen contra les lleis de concòrdia que el PP i Vox han impulsat precisament al País Valencià, però també a l'Aragó i Castella i Lleó. Tres relators de les Nacions Unides pels Drets Humans han elaborat un informe que assegura que la nova legislació invisibilitza les greus violacions dels drets humans que hi va haver durant el franquisme. Per això exigeixen que no es creï un relat revisionista i alternatiu. Encara al País Valencià, avui és l'últim dia que els estudiants de les escoles i instituts públics poden fer servir el mòbil a classe. Una bona notícia per la Generalitat Valenciana, que farà pública avui mateix la resolució que prohibeix els telèfons als centres educatius. No es podran fer servir ni dins ni fora de l'aula. A la nova norma també s'hi podran sumar els privats i o els concertats. Més detalls des del País Valencià, corresponsal de RAC1, Neus Navarro.
Avui és l'últim dia d'ús lliure de mòbils als centres educatius públics valencians. La Conselleria d'Educació ha presentat una resolució que limita els telèfons durant tota la jornada. No es podran utilitzar en horari lectiu, però tampoc al pati, ni a les hores de classes complementàries, ni a les extraescolars. Hi haurà, això sí, excepcions a la norma, com explica José Antonio Rovira, conseller d'Educació de la Generalitat Valenciana.
Se prohíbe la utilización de los móviles en los centros como norma general. Solamente habrán dos excepciones, y es cuando el móvil se le dé un uso didáctico bajo la supervisión del personal docente, y por otro lado, cuando haya algún tipo de razón específica de salud debidamente justificada.
Educació deixa decidir als centres quines sancions imposar. També com el retirarà, com serà la custòdia temporal i la devolució del dispositiu, però el personal docent haurà d'assegurar-se que l'alumne apague el telèfon si no es considerarà que continua usant-se.
Cal recordar que Catalunya s'ha aprovat una mesura molt similar, tot i que sobre el paper menys restrictiva, a partir del curs vinent. A primària no es podran fer servir els mòbils, a l'ESO només dins de l'aula, amb finalitats pedagògiques, i a batxillerat i formació professional és cada centre qui decidirà si els alumnes el poden fer servir fora de classe. De fet, la meitat de les comunitats ja han posat fil a l'agulla en aquesta matèria, això ho recull avui el diari El Mundo. Castella-La Manxa va ser la pionera l'any 2014 i poc després s'hi va incorporar Galícia. Les regions de Madrid, Castella i Lleó i Andalusia ho van fer després de la pandèmia del coronavirus, i a principis d'any també s'hi va sumar Múrcia. A banda, les Balears ja han anunciat que també regularan l'ús dels telèfons mòbils a les aules a partir del curs que ve. 8:35 minuts, el govern decidirà la setmana vinent si aixeca l'emergència per sequera a l'àrea de Barcelona i de Girona. Això després que l'important episodi de pluges dels últims dies continuï omplint els embassaments. A hores d'ara hem de dir que els 5 del sistema Ter Llobregat ja tenen tanta aigua com la que hi havia el mes de setembre passat, i s'espera que encara n'hi entri més els pròxims dies. Té més dades seguint aquesta informació de la sequera com cada matí, l'Eudald Martínez.
El govern manté oficialment la prudència, però per primer cop posa una data concreta la possibilitat de reduir les restriccions. Això després que els rius continuïn aportant grans quantitats d'aigua als embassaments. Ara mateix, els 5 que donen aigua a l'àrea metropolitana en tenen més de 142 hectòmetres cúbics. Són només 3 hectòmetres menys que el que marca el pla de sequera per entrar en excepcionalitat, que és l'escenari previ a l'emergència. És per això que el conseller David Mascort obre la porta a fer canvis aviat.
A Sau encara entren 37 metres cúbics per segon. Això és molta aigua, i entrarà molta aigua durant uns quants dies. Per tant, crec que sobre la setmana que ve podem veure en quin punt estan els nostres embassaments i veure si estem en una situació per aixecar l'emergència o no.
On sí que s'ha rebaixat el nivell d'alarma és a la capçalera del Llobregat, que inclou 23 municipis de l'Alt Solsonès i també de l'Alt Berguedà. Des d'ahir estan en situació d'alerta en lloc d'excepcionalitat.
De fet, les pluges aquests últims dies evitaran que la campanya de prevenció d'incendis s'hagi d'avançar tant com preveia fins ara el govern. Tot i això, el govern de la Generalitat ha posat en marxa un nou pla de prevenció d'incendis. Ha consistit aquest pla a identificar quines són les àrees de Collserola on és més prioritari fer neteja forestal per reduir la capacitat de propagació de suposades hipotètiques flames. I tot plegat mentre porta cua la notícia que les 10 ciutats més poblades de l'àrea de Barcelona i de Girona no limitaran el consum dels hotels, i que ahir us va avançar precisament l'Eudald Martínez aquí a RAC1. Entitats ecologistes lamenten que el govern català no obligui a aplicar aquesta mesura a tots els municipis, i demana més valentia als ajuntaments. En parlava RAC1 el portaveu d'Aigua és Vida, Dante Mascio.
Nosaltres creiem que això és injust i que, d'igual forma que el sector agrícola, ramader, industrial pateix restriccions, doncs el sector turístic també ho hauria de fer. L'esforç que fem els ciutadans per reduir el consum d'aigua, l'esforç que fan els comerços i l'esforç que fan els ajuntaments, no es pot compensar amb una barra lliure el consum d'aigua dels hotels.
I des de Girona, l'Ajuntament matisa ara la seva posició sobre aquests topalls de consum al sector turístic. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, remarcava que, tot i que no l'apliquin ara mateix, no descarten fer-ho més endavant. A tot això, som a les portes d'un cap de setmana que ens portarà un temps, diríem, més tranquil, amb un ambient més calorós al migdia, però les pluges no acaben de marxar, no.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Què tal serà el dia del teu aniversari demà? Que en fas 40. Au,
ja serà un gran dia, serà un gran dia segur.
Gran dia, eh?
Sí, home. Sí. I a més farà sol.
Home.
Que tampoc em desagradaria que arribés un dia al meu aniversari amb pluja, eh?
No passa res. Però no haurem d'esperar el diumenge, no?
Sí, diumenge sí que s'esperen pluges a més comarques, sobretot comarques de Lleida, Pirineu i Prepirineu, i dilluns també es podrien repetir aquestes pluges, especialment al centre i al nord del país. Però avui demà tindrem dies més tranquils, amb més estones de sol i com a molt amb algun ruixat de tarda aïllat en punts del Pirineu. Pugen les temperatures després de la fresca d'aquesta setmana, avui màximes de 18 a 23 graus i el cap de setmana entre els 20 i els 25 graus, però baixen una mica a partir de dilluns i es normalitzen. Tindrem un ambient normal per principis de maig. I ara, si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos que fa fred. Tenim 5 graus a Lleida, hi ha 4 graus a Girona, 8 a Vallirana, 7 a Vilafranca del Penedès, 10 a Tarragona i temperatures de 10 a 12 graus a Barcelona.
Ah, jo comentava precisament l'Eudald, aquesta, l'Eudald Martí, amb aquesta informació, però també hem de veure, Mònica, els embassaments, perquè, és clar, el que està passant ara és que desglàs, la neu que ha caigut aquests dies, l'aigua dels rius, és a dir, els embassaments van pujant.
No? Sí, si comparem els registres que teníem fa una setmana amb els que tenim ara mateix, doncs Blavells, per exemple, ha passat del 25,5% al 35%, ha pujat 10 punts Blavells. Era molt difícil veure aquestes pujades amb les pluges d'altres setmanes anteriors, perquè ho teníem tot molt sec, però com més es va remullant, més fàcil és que aquesta aigua vagi arribant als pantans. Sau ha passat del 3% al gairebé 11%. Susqueda del 25,5 al 26,6, Sant Ponç del 31% al 32, o la Llosa del Cavall, per exemple, de 20,5 a 23,3. I continua pujant. És a dir, tu mires la gràfica i encara va augmentant aquest nivell dels embassaments.
I encara haurem d'esperar la pluja que pugui venir la setmana
Exactament,
que ve.
Exactament.
Perquè no coses per la setmana que ve, Mònica.
No, dilluns sí que s'esperen aquestes pluges al centre i nord de Catalunya, però res a veure amb el temporal que vam tenir a principis d'aquesta setmana, i després, a partir de dimecres, tindríem un temps més tranquil. Per tant, de moment ens quedem amb aquestes.
Sí. Esperem. 20 minuts i les 9 en punt del matí.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Fa uns dies, en una de les seves famoses frases de nacionalcunyadisme que repassem cada dia a quarts de 8 del matí, Xavi Norriguis deia: els andorrans que venen corren molt perquè les multes no els hi arriben. Això ho deia el Xavi Norriguis. Els andorrans que venen corren molt perquè les multes no els hi arribin. I sembla que una vegada més tenia raó. I és que, segons llegim avui a La Vanguardia, la gran majoria d'expedients sancionadors que s'han obert l'últim any a Catalunya contra conductors d'Andorra estan pendents de pagament. Concretament, de les 210.000 que ha posat el Servei Català de Trànsit des de principis del 2023 fins avui, una quarta part, que són unes 46.500, són andorrans. La immensa majoria no s'han cobrat mai. Per què? Doncs com que Andorra no forma part de la Unió Europea, no intercanvia dades sobre matriculació de vehicles amb altres països i, per tant, la gran majoria s'escapen de pagar. Només es cobren, segur, les sancions que posen directament els Mossos d'Esquadra si aturen el cotxe en el moment o si ja el tenen prèviament registrat. Això, lògicament, també s'aplica a la inversa i, per tant, Andorra tampoc hauria de tenir problemes per sancionar els vehicles catalans que hi cometen una infracció. Si sou autònoms, perquè prop de 300.000 de tot l'Estat hauran de tornar les ajudes d'atur que van rebre durant la pandèmia del coronavirus. De fet, segons llegim a l'ABC, alguns ja han començat a rebre les cartes de les seves mútues reclamant la devolució de les ajudes que van rebre per l'aturada de l'activitat. En total, es calcula que serien uns 505 milions d'euros els que s'haurien cobrat indegudament. El Tribunal de Comptes ha detectat que molts dels autònoms van rebre la prestació sense complir els requisits que establia la mesura aprovada en ple estat d'alarma. I a Dinamarca, el servei militar serà obligatori per a les dones a partir del 2027. El govern ha aconseguit tirar endavant la mesura que té com a objectiu enfortir les forces armades davant d'un possible conflicte bèl·lic amb Rússia. A banda d'obligar les dones a fer el servei militar, també s'ha ampliat de 4 a 11 mesos la durada de la mili. A més, el nou model també reforça la capacitat de mobilització en cas que calgui actuar per una guerra o per un desastre natural. L'Ucraïna ha fitxat una nova membre totalment inesperada pel seu govern.
My name is Victoria Shi. I have been created by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine using artificial
intelligence. Això que sentiu és una intel·ligència artificial i s'ha presentat ella mateixa a través de les xarxes socials del govern de Zelensky. Encara que sembli increïble, tant la seva imatge com la seva veu emulen perfectament la d'una dona de real. Es diu Victoria Shi i el seu rol serà ni més ni menys que el de portaveu oficial del Ministeri d'Afers Exteriors d'Ucraïna. El govern ho justifica aquesta innovació perquè assegura que permetrà estalviar temps i recursos al personal diplomàtic. I a Tailàndia, Daniel Sancho espera la decisió del jutge tancat a la presó de Koh Samui, on fa 9 mesos que està empresonat. D'aquí uns moments ens anem cap a Tailàndia. Com dèiem, a Tailàndia, Daniel Sancho espera la decisió del jutge tancat a la presó de Koh Samui, on fa 9 mesos que està empresonat. No serà fins al dia 29 d'agost que el tribunal li comunicarà si el condemna a pena de mort per l'assassinat d'Edwin Arrieta. Durant les 12 sessions del judici que s'han fet, Sancho s'ha penedit del que va fer, ha assegurat que va actuar en defensa pròpia i ha dit que lamenta que la família no hagi pogut fer-li un enterrament digne a Arrieta, tot plegat entre rumors de possibles acords i pactes a canvi de diners entre la defensa i les autoritats de Tailàndia que els advocats ja han desmentit. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, Mar Poyato.
Daniel Sancho no ha sortit avui de la presó de Koh Samui dins del vehicle policial com ha fet durant els darrers dies. El seu judici ja ha quedat vist per sentència i espera el veredicte tancat al centre penitenciari. Aquest matí ha rebut la visita del seu pare, Rodolfo Sancho, que s'ha acomiadat d'ell perquè torna a Espanya i estarà un temps sense veure'l. El traductor contractat per l'acord de Samui explica que el suport de la família és el que ha ajudat a Sancho a afrontar la situació.
Hace mucho dolor a él. Ahora sabe lo que es una vida, la pérdida de una vida, la pérdida de una vida de una familia, y creo que lo que ve él mismo, cómo aman sus padres.
Des d'avui, la Fiscalia i la Defensa estan preparant els informes finals per entregar-los al jutge. Quan el magistrat els tingui sobre la taula, començarà a redactar la sentència, que comunicarà el 29 d'agost a les 10 del matí amb totes les parts presents.
A 3:02 de nou, a Villarrobledo, Albacete, l'orgia que s'havia de fer al Viñarroca ha quedat en no res. Estava convocada per ahir, primer dia del festival, i s'hi havien apuntat més de 7.000 persones. Finalment, no hi va haver res. I davant l'expectativa dels mitjans, els organitzadors van denunciar que s'ha tret de context i que s'ha tractat el tema d'una manera completament morbosa. Un portaveu va criticar ahir el comportament dels mitjans i la societat que no accepta aquestes activitats sexuals.
Queremos estar en un ambiente seguro y para eso hace falta abrir el melón del sexo. Y si no abrimos el melón del sexo, si la gente puede estar hablando por ahí de cuántos gramos se ha metido esta noche, pero le da vergüenza hablar del sexo, es que vivimos en un país profundamente sexófobo.
Home, té una cosa és sexe, una altra cosa és fotre un sexe a 7.000 persones. Home, sí que té una crida des del punt de vista dels mitjans de comunicació. Tot i això, sí que es mantenen les activitats previstes, com la petonejada popular que es farà avui mateix a les 9 del vespre. Quina notícia segueix ara? La parròquia de l'Esprit Sant de Barcelona, el Guinardó, continua d'una peça. L'havien d'enderrocar i perquè al seu lloc hi volen construir la nova facultat de Medicina de la Universitat Blanquerna, però un grup de feligresos de l'Església s'hi ha tancat de manera indefinida i de moment han aconseguit evitar l'enderrocament. Per poder començar aquestes obres, el rector necessita entrar-hi per treure el Santíssim Sagrament, el recipient on es guarda l'hòstia consagrada, però els feligresos no el deixen passar. Veurem com acaba aquest Marco de Chanquete. A Barcelona, els Mossos investiguen la mort violenta d'un jove a la barceloneta. Va passar la nit de dimecres durant una baralla a la plaça del Mar. Segons els testimonis, diverses persones van agredir-lo. Per això ara els Mossos d'Esquadra busquen més d'un sospitós implicat en aquesta agressió mortal. A Lleida també els Mossos han evitat un nou cas de mutilació genital femenina. La policia es va assabentar que dues germanes, una d'elles menor, corrien el perill de ser sotmeses a aquesta pràctica i van activar el protocol previst per aquests casos per evitar-ho. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Karen Alfonso.
La família tenia la intenció de viatjar al seu país d'origen, a l'Àfrica subsahariana, on serien sotmeses a la mutilació genital femenina. Segons ha avançat el diari Segre, Salut i Educació, com és habitual en aquests casos, van advertir als Mossos d'Esquadra que les dues joves, una d'elles menor d'edat, estaven en perill. Un cop alertats, es van reunir amb la família perquè coneguessin les conseqüències de dur a terme aquesta pràctica i els van explicar que farien un seguiment de les germanes. Els fets van passar el primer trimestre d'aquest any. Des del 2008, a Lleida s'han evitat 24 casos de mutilació genital femenina.
Molta indignació al Camp de Tarragona per una nova onada de robatoris durant la nit als cotxes aparcats als vorals d'accés de l'estació de l'AVE a la Secuita. Allà on Jesucrist va perdre les seves espardenyes, entre altres coses perquè l'estació de l'AVE de Tarragona té la indignitat d'estar lluny del centre. L'Ajuntament d'aquest municipi fa 7 anys que mira de tirar endavant un aparcament dissuasiu per 650 cotxes, però l'alcalde ja ha denunciat a RAC1 un excés de paperassa. Té més dades l'Esteve Giral.
Fa una setmana, justament, la Generalitat va donar llum verda a la requalificació urbanística dels terrenys. L'alcalde, però, no s'atreveix a parlar d'un calendari.
La paperassa administrativa és enorme. I a vegades penso que si en comptes d'una administració pública fos una empresa privada i depengués d'això, potser hi hauria fet aigües o hi hauria abandonat la idea, no?
Afegeix que és intolerable la situació dels accessos de l'estació, amb desenes i desenes de vehicles estacionats cada dia als vorals.
Un ajuntament petit de 1.800 habitants està solventant un problema d'una infraestructura d'abast territorial.
Farà 18 anys que s'ha posat en marxa l'estació de l'alta velocitat del Camp de Tarragona, en una ubicació polèmica entre camps i allunyada de les principals ciutats.
Sabeu allò que diuen que la realitat supera la ficció? Doncs si més no, a Girona l'iguala. Si heu vist Lupin, aquesta sèrie, sabreu de què us parlo. Perquè un home s'ha endut un mapa astrològic de valor incalculable de més de 500 anys d'antiguitat de la Biblioteca Pública Carla Rahola. Segons llegim avui el Caso, els fets es remunten al 17 d'abril, fa poc més de 15 dies. L'home, a qui els testimonis descriuen com algú entre 50 i 60 anys, calb i vestit elegantment, que va demanar accedir a la zona restringida del recintre per consultar aquest document, que és una de les grans joies que té aquesta biblioteca. Per fer-ho va donar el seu nom, Jacques Thierry, i un dels treballadors el va acompanyar. Després de consultar el llibre, on hi havia el mapa, va marxar. Però resulta que el mapa també va marxar amb ell. Ara els Mossos d'Esquadra busquen aquest Lupin català que, pel tipus de robatori, sembla un lladre molt especialitzat. Pel que fa estrenes musicals, avui treu a disc Alice. Ahir al Monarracú ja us vam avançar en exclusiva algunes de les cançons del seu segon àlbum, que es titula Conducción Temeraria. Per exemple, aquesta que va explicar que és la seva preferida i la del Guille Milky Way, Solos tú y yo, amb Cuco. O aquesta altra, que es diu Vuelve a disparar.
Vuelve a disparar.
O aquesta altra, que es titula Mirando el techo.
Como hago pa borrar.
I avui també treu un nou disc, atenció, Dua Lipa. El disc es titula Radical Optimisme, és el tercer de la seva carrera i inclou temes com aquest End of the of an Era o The Walls. These Walls, aquesta nova cançó de Dua Lipa, més estrena Sia, també publica nou àlbum, es titula Reasonable Woman. Molt bé, aquesta cançó de la Sia té una veu molt especial. I aquí també teniu el disc Ferran Palau.
Apunto que si no t'oblides del que sento per tu,
per tota la vida.
Es titula Plora aquí, però de moment només estarà disponible físicament a les botigues. També tenim estrenes de cançó. Daddy Yankee ha publicat L'Oveo. No és l'únic. Ana Mena també estrena cançó que es titula La Razón. Més cançons. Miqui Núñez estrena en català Dins del meu cap.
Ja no ho sé si et trobaré aquesta nit o ja mai més.
I atenció, perquè un company i gran persona de RAC1, concretament del versió, el Marc Bala, Copalotus, també té nova cançó. Es diu Banda Local, està molt bé, i és el primer avançament del seu quart treball, que es titula El disc en castellà i que publicaran el pròxim dia 31. La cançó explica les aventures d'una banda local que passa de deixar-se la veu en escenaris de mala mort a actuar als principals festivals del país. Parlant de festivals i de concerts, avui Guillem Gisbert debuta en la seva gira en solitari i ho fa a la Sala Apolo de Barcelona. I ho fa amb les entrades ja exaurides. Demà serà a les trenes de Girona, també amb tot venut. I avui arrenca el Límbic, organitzat per Òmnium, a Santa Coloma de Gramenet. Entre aquesta tarda i demà passaran pels festivals grups com 31 Fam. O Julieta. També comença avui el festival Ressons Penedès. Es fa una vintena de localitats i cellers del Penedès i actuaran, per exemple, els Tiets. I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa, també el marujeo. Ja no hi... O Musca. O la Pegatina i la Lilla Russa. I aquesta nit a Sant Feliu de Llobregat actuen Selva Nua i Maria Jaume. Els lleidatans comparteixen cartell amb la cantant mallorquina que presenta el disc Nostalgia Airlines. No hi ha cinema perquè les estrenes es van avançar a dimecres, aprofitant que era festiu, però sí que n'hi ha notícies d'última hora. Que Meryl Streep rebrà la Palma d'Or al Festival de Cannes. L'actriu nord-americana serà la convidada d'honor a l'edició d'aquest any, que es farà del 14 al 25 de maig. També rebran el mateix reconeixement el creador de Star Wars, George Lucas, i l'estudi Ghibli. Per la seva banda, l'actriu Kristen Stewart tornarà a protagonitzar un nou thriller de vampirs, després de saltar a la farma gràcies al seu paper de vella a la saga Crepuscle. Serà Flesh of the Gods, una pel·lícula dirigida per Panos Cosmatos i ambientada a Los Angeles als anys 80. I el Docs Barcelona, un festival internacional de cinema documental, projectarà fins al 12 de maig una quarantena de llargmetratges i 10 curts a diferents sales de la ciutat de Barcelona. Aquest any, com a novetat, el festival s'estén a 9 municipis més. El dia que comença el còmic BCN, que s'allargarà tot el cap de setmana, es farà la Fira Barcelona i n'hi haurà més de 200 expositors. Un dels plats forts serà la zona dedicada a Nintendo, on es podran provar els últims títols de la marca japonesa. L'edició d'enguany també compta amb una exposició d'homenatge a Francisco Ibáñez, el pare de Mortadelo i Filemó. Els visitants hi podran veure una cinquantena de treballs del mestre del còmic, alguns d'ells inèdits o poc coneguts. Les entrades, 10 euros, és el seu cost, i es poden comprar al web d'aquest Saló del Còmic. Els esports amb Repsol, el Barça d'handbol i el bàsquet són la cara i la creu de les seccions de la Champions. Per una banda, l'handbol s'ha classificat per la seva sisena Final Four consecutiva a Colònia, mentre que el bàsquet va perdre estrepitosament a Grècia i s'ho jugarà tot en el cinquè i decisiu partit al Palau dimecres que ve. Comencem per l'handbol. L'equip de Carlos Antonio Ortega, Antonio Carlos Ortega, duia un avantatge de 8 gols i ahir va rematar la feina guanyant els francesos al Palau 32-31. És la dotzena Final Four del Barça en 15 temporades, 12 de 15. El sorteig es farà dimarts que ve i els rivals podrien ser el Kiel i el Magdeburg d'Alemanya o també l'Alborg de Dinamarca. Va ser el Palau Blaugrana, Laia Coll.
El Barça té tots els rècords del Colònia i els continua ampliant cada any. El 8 i 9 de juny lluitarà per la dotzena Champions contra l'Alborg danès i dos alemanys, el Kiel i el Magdeburg, que és el vigent campió i el Butxí a les semifinals de l'any passat. El capità Dick Amem reclamava donar el mèrit corresponent a ser de nou entre els quatre millors d'Europa i l'entrenador Carlos Ortega recordava com l'equip ha sigut capaç de superar tots els obstacles.
Recuerdo allí a principio de temporada que habíamos tenido bajas importantes y sobre todo el jugador que venía a relevar a Luka Cindric se nos lesionó en el primer partido amistoso, ¿no? Creo que el equipo se ha rehecho de una manera increíble. No es nada fácil lo que hemos hecho.
El Palau va tancar la temporada europea feliç amb la classificació, amb rècord d'assistència i de facturació en ticketing amb més de 60.000 euros. També amb un gran i merescut homenatge a Nikola Karabatic, que hi va jugar el seu últim partit de Champions abans de retirar-se després dels Jocs Olímpics.
I com deien, la creu va ser pel Barça de bàsquet, que es va enfonsar a la pista de l'Olympiacos. Va perdre 34 punts en un partit desastrós des del segon quart. L'equip d'en Roger Grimau tenia la primera oportunitat per certificar la classificació per la Final Four de l'Eurolliga, però va fallar estrepitosament. Ara tot s'ho jugarà en el cinquè i definitiu partit, que serà dimecres a Barcelona, al Palau Blaugrana. Enviat especial de RAC1 al Pireu, Dani Aguilar.
Malgrat que la derrota era un resultat possible perquè el factor pista ja s'havia recuperat dimarts, la contundència amb la qual va caure el Barça al Pireu va deixar una ferida que el vestidor espera cicatritzar ràpid. De fet, es pot mirar fredament, com reflexionava ahir Tomas Satoransky a RAC1.
Yo creo que a esta altura da igual si pierdes de 30 o de un punto. Es 2-2, vamos a Palau jugar el quinto partido y tiene que ser nuestra ventaja, ¿no? Después de ganárselo en todo el año y lo tengo claro que hay que cambiar la mentalidad de este partido.
Per tant, la recepta és oblidar el més aviat possible almenys 34 i reforçar la idea que l'equip ha aconseguit situar la batalla definitiva en el millor dels escenaris, a un Palau Blaugrana que vol mostrar que també és un dels temples del bàsquet continental. Abans, però, i per obra i gràcia d'un calendari insuportable, l'equip de Grimau rebrà el Gran Canària diumenge en un partit clau per reforçar la tercera plaça a la CB.
I avui és el torn del Barça de futbol sala, que juga la classificació per la final de la Champions. S'enfronten a l'Sporting de Portugal a les 7 de la tarda i en directe a RAC+1. Aquest any la Final Four es juga a la capital d'Armènia, a Yerevan. Anem cap allà amb l'enviat especial de RAC1, Albert Ferran.
El Barça buscarà a l'altra punta d'Europa aixecar la cinquena Champions i igualar el Movistar Inter com l'equip amb més copes d'Europa. Per aconseguir-ho, primer haurà de superar les semifinals contra l'Sporting de Portugal. Segurament el millor equip d'Europa dels últims anys. Ha jugat 6 de les últimes 7 finals i ha guanyat 2 títols. Un equip, el portuguès, ultracompetitiu, com explicava Jesús Velasco, el tècnic del Barça, aquesta nit al Tu Diràs.
Aquí nadie regala nada, ¿no? Si un equipo lleva muchos años seguidos llegando a la final de la Copa de Europa, gana casi siempre la Liga en Portugal, que ahora mismo son campeones del mundo y campeones de Europa, pues ya está, ¿no? Es un equipo muy completo, muy experto, muy competitivo, es un equipo complicado, pero bueno, yo creo que nosotros también lo somos, ¿no?
Abans es disputarà la primera semifinal entre el Palma i el Benfica. Una Final Four amb dos equips de la Lliga Espanyola i dos equips portuguesos que la UEFA ha decidit que es disputi a Armènia.
En futbol, avui el Girona pot classificar-se matemàticament per la Champions League. L'equip no juga fins demà, però aquest vespre una derrota de l'Atlètic de Bilbao al camp del Getafe li serviria per assegurar-se el lloc. En canvi, si és el Bilbao qui guanya o empata, el Girona haurà d'igualar el resultat demà contra el Barça en l'immens partit de la jornada. A 6:45 de la tarda, una hora abans aquí a RAC1, els dos equips s'enfronten a Montilivi. A més, també hi ha la segona posició d'aquesta lliga en joc. Per cert, avui es fa interessant la reflexió que Mitchell fa El País. Al tècnic del Girona li pregunten sobre la seva adaptació a una ciutat catalana i catalanista com és Girona, i la resposta és: si hagués arribat a Girona i m'hagués posat un escut davant Catalunya, l'idioma i l'independentisme, sense donar-me la possibilitat de conèixer la gent ni deixar que em coneguin, l'hagués cagat. Jo obro portes i entro. Ho faig en una ciutat, en un club o en un vestidor. També demà un quart de cinc i a RAC1 el Real Madrid rebrà el Cádiz. Si el Madrid guanya i el Barça no guanya, els blancs ja seran campions de Lliga demà mateix. I a segona, diumenge, un quart de cinc de la tarda, i també a RAC1 l'Espanyol juga contra l'Sporting a Cornellà al Prat. Per cert, encara en futbol, ha mort als 91 anys Ferran Estrada. Era un dels socis més emblemàtics del Barça, habitual precandidat a les eleccions i animador del gol sud amb la seva popular trompeta i amb la seva barretina. Més coses, l'Unix Girona agafa avantatge a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, va guanyar ahir de 12 punts al Perfumeries Avenida i aquest diumenge jugarà la tornada a Salamanca. I curiós perquè en tenis el nou número 1 del món en dobles és català, és en Marcel Granollers, que en 38 anys és el nou líder del rànquing ATP després de classificar-se per la final del Masters 1000 de Madrid. Una bona notícia per un gran com és en Marcel Granollers. I estem a les portes d'un cap de setmana ple d'esports. Per no perdre'n res, us repassem tot, com tots els divendres, a Esport i Tele amb l'Albert Pedrol.
Futbol de primera. El partit de la jornada entre el Girona i el Barça el fan per DAZN la Liga i el del Real Madrid per Movistar la Liga. A segon, el partit de l'Espanyol el fan per Vamos. A Anglaterra, demà 14:45 del migdia, Arsenal Bournemouth i a 17:15 Manchester City Wolverhampton, els dos per DAZN 1. A la Lliga Femenina, demà 9:15 del vespre, Granada Barça. Si el Barça guanya serà campió de Lliga. I diumenge a les 4, Sporting de Huelva llevant les Planes, els dos per DAZN. A l'ACB, demà 9:15 València Joventut i diumenge a 12:15 del migdia, Saragossa Manresa, els dos per Movistar Deportes. I a les 5 de la tarda, Barça-Gran Canària per Movistar Deportes 3 i Bascònia-Girona per Movistar Deportes 5. El partit del Barça de Futbol Sala el fan per Esport 3 i en motor Gran Premi de Miami de Fórmula 1. Demà a les 6 de la tarda la cursa Sprint i diumenge a les 10 del vespre la cursa. Tot per DAZN Fórmula 1.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Anem al trànsit.
La xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya us ofereix aquest espai.
A comptar cotxes, com cada matí des del RAC, com cada matí al trànsit i com cada matí amb la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Aquesta hora hem de destacar un accident a la B23 que talla un carril de la calçada i provoca 2 quilòmetres de retenció al tram de Molins en sentit Barcelona. Aquesta via també acumula 3 quilòmetres de lentitud a l'arribada a la Diagonal i també destaquem una altra incidència a la C55 a Castellbell i al Vilar en direcció a Brera i pel moment hi ha 2 quilòmetres de retenció. A la C58 ja s'ha reobert el carril tallat a Montcada per un accident, però encara s'acumulen retencions en un tram de 3 quilòmetres cap al nus de la Trinitat i a la 2 ja només queden 2 quilòmetres a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. La ronda és força congestió a la B20 en un tram també de 2 quilòmetres en sentit nord a la Diagonal per una avaria i a la ronda litoral són 3 quilòmetres cap a Llobregat des de Sant Adrià. És tot des del RAC, bon dia.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 buscant en Wally.
¿Dónde está Wally?
No, no parat del personatge amb ulleres rodones i jersei de ratlles que es perd per diferents moments de la història. Es tracta de la mascota d'un home de Filadèlfia als Estats Units. De fet, fa uns anys et va fer molt conegut a les xarxes socials perquè aquesta mascota li donava suport emocional i l'havia ajudat a alleujar la seva depressió. L'home i l'animal vivien junts, se l'emportava de vacances i inclús publicava fotos de la bèstia amb ulleres de sol. Fins aquí tot sembla més o menys normal, pitjors coses s'han vist a la vida. Però ara ve el gir, perquè la mascota, el Wally, no era cap gos ni cap gast, era un conill. No, no, era atenció, ni un conill, res, ni conill, ni gos, ni gat. Era un caiman de gairebé 2 metres de llarg. 2 metres. Sembla que algú va agafar-lo de casa seva i el va deixar al jardí d'un veí per fer una broma. Després va rebre queixes, les autoritats han caçat el rèptil i l'han alliberat en un pantà on hi havia una altra vintena de caimans. El seu propietari ha denunciat la situació a la xarxa social i ha demanat col·laboració per trobar el Wally. Assegura que qui li porti tindrà recompensa i que no pensa demanar explicacions. Què? Què feu aquest cap de setmana?
El món a RAC1 amb Jordi Basté.